Els llibres dels altres, amb Empar Moliner.
Els escriptors que no només van als programes de llibres són els més llegits per tots nosaltres. Es dona la paradoxa que, de vegades, com que van als programes que no són només de llibres, no volen o no poden anar els que sí que són de llibres. Els seus presentadors no s'atreveixen a convidar-los, però avui ha vingut un d'aquests escriptors. Ell ha revolucionat el gènere dels llibres de viatge, segurament perquè la seva manera de viatjar és també revolucionària. Us parlem, lògicament, de Josep Maria Espinàs. Bona tarda.
Bona tarda.
Qualsevol escriptor que no fos vostè, després de l'èxit dels llibres de viatges a peu, s'hauria comprat un cotxe i mai més hauria viatjat de la seva manera.
Home, si hagués fet els viatges amb l'interès en què els faig, doncs ja penso que no. Ja penso que no és substituïble una cosa per l'altra, són dos mons, el cotxe és molt útil. Però un escriptor, amb un viatge a peu, es troba ell mateix molt més viu, més atent, se li obren els ulls, se li estapen les orelles, i anant a poc, que és el gran secret, veus moltes més coses, i aquest sí que és un privilegi que et dona el caminar.
Vostè ha fet viatges pels Països Catalans, per la Llitera, pel Matarranya, que és on es fa el caviar del Matarranya, que diuen que és d'olives negres xafades, i va fer també a peu per l'Alcalatén, que els periodistes es van embolicar molt i ningú sabia on era l'Alcalatén, i deien Alcatel, tots ells.
Sí, un altre deia l'Alcalatén, com si diu l'Alt Maestrat, no? Però és normal. S'ha d'entendre, jo vaig en uns territoris que són molt poc coneguts i per tant és lògic que la gent no sàpiga ben bé on vaig.
I ara ha anat a peu per Castella i es podria dir que és l'únic que hi ha anat.
Doncs potser sí. Evidentment jo no he trobat cap testimoni de cap escriptor català que hagi anat mai a caminar per Castella. Sí que hi ha escriptors catalans que han parlat de Castella, però han parlat de la ciutat de Madrid, de Salamanca, han parlat dels escriptors castellans que han conegut, sempre movent-se en el terreny de l'escriptor que parla a nivell dels seus escriptors, no? Però trepitjar Castella per conèixer-la de debò, els catalans han fet molta teoria de Castella, molta, però poca pràctica. I la pràctica de trepitjar-la és l'única que descobreix coses estranyes, no? Però no, jo tinc la sensació de que realment allà, aquells poblets petits, a la Mallona, a la Cuenca, Fuentetova, Carbonera de Frentes, no hi havia anat ningú, i mai, que no hi havia forasters. I quan vaig arribar a Sori, vaig passar-hi, vaig dir, jo vinc d'allà, em van mirar els mateixos sorians molt estranyats, perquè aquests pobles estan a 20 quilòmetres de Sori i ells no els coneixien, no?
Vostè s'ha trobat sol en aquests viatges? Troba que són molt oberts, molt tancats, els habitants que s'hi ha trobat?
El paisatge és tan obert com els habitants acostumen a ser tancats. Però això m'ho havien dit alguns amics castellans a Barcelona. T'emportaràs una sorpresa, els catalans tenim fama de tancats, però la gent del Pàramo sobretot, no dic de les ciutats, grans ciutats castellanes, que no les he conegut a peu així, no? Però la gent dels poblets del Pàramo, sí, són poca gent i a més tancats. I no tenen, sobretot, punts de reunió social dins del poble, perquè el poble és molt petit. O sigui, estan a casa seva, surten per anar a un lloc i tornen a tancar-se a casa seva. És difícil parlar-hi, eh? Això sí, físicament fins i tot.
En aquest llibre vostè ironitza sobre la condició d'home gran. José Luis San Pedro sempre ens ensenya als seus llibres que homes que han estat violents o males persones amb l'arribada de la vellesa es tornen persones més sàvies i més bones. Vostè també ho creu així?
No, jo crec que no hi ha normes sobre això. Com no hi ha normes sobre els joves, no hi ha normes sobre els madurs, no hi ha normes sobre els vells. De la meva experiència que he conegut de vells, encara una mica més grans que jo, més vells que jo, n'he vist uns que, quan arribaven a la vellesa, es feien molt comprensius, més tolerants, més amables, disfrutaven de la vida, aprenien a ser vells. I n'he vist altres que es transformaven en uns energúmens, que s'irritaven per tot, que eren més aviat intractables, no? O sigui que jo penso que això depèn molt de cada persona, i els vells, com els joves, no són un sol tipus.
Vostè, quan va començar a viatjar a peu, segurament no li passava el que ara li passa, i és que se'l troben i el reconeixen.
No em passava. I ara em troben els llocs més inesperats, perquè, evidentment, a Castella no tenia per què conèixer amb ningú, i fins i tot així que hi havia cinc persones sota el castell de Calatanyazor, jo mirant com els voltors anaven fent, rodant, empaitant preses pel cel, un paisatge fantàstic. Esclar, quan sents que algú diu Josep Maria Espinàs, et quedes una mica parat, perquè feia dies que jo ja no sabia ni qui era jo, no? Però esclar, era una soriana que viu a Barcelona i que passava allà uns dies, em va veure i diu, què fa aquest home aquí? En aquest poble no hi ha ningú.
I devia estar molt orgullosa de saber que era per fer un llibre.
Sí, després l'he trobat a la setmana del llibre i m'ha vingut que li dediqués i està molt content. Sí.
I què s'emporta per fer aquests viatges?
Molt poca cosa, el mínim possible, perquè, esclar, anant a peu 10 dies així, jo porto una motxilleta d'aquells de nen que van a escola, jo no vaig res d'excursionista, allò, saps? Amb botes grans i vestit d'excursionista, no, no. Vaig amb uns pantalons vells i una camisa i un jersei per si fa fred a la nit. I a la motxilla, per tant, hi porto això, el jersei, perquè el dia fa calor. Un necesser petit per afaitar-me sabó, aquestes cosetes, els ball de dents animalades, i uns mitjons vells que els vaig llançant. I així cada vegada perdo almenys el pes d'un mitjó vell, no? De cada dia. Res, no, pràcticament molt poca cosa.